La vida al día.
Gairebé les 10 i 11 minuts del matí, seguim endavant amb el programa La vida al dia d'aquest dimarts 21 de novembre. I com ja anunciàvem pocs minuts després de les 9 del matí, avui parlarem de la timidesa, però sobretot de com superar aquesta timidesa. I per ajudar-nos doncs, a esbrinar totes aquestes claus, avui ens acompanya aquí a l'estudi la Sofia Blasco. Ella és coach personal i també és monitora d'un taller contra la timidesa que doncs, s'està organitzant a Barcelona i que de fet tenen previst, és a dir, que aquells oients que estiguin interessats en formar part, en participar d'aquest taller, doncs, que estiguin atents perquè, com dèiem, tenen previst d'organitzar-ne doncs, un altre el proper mes de desembre. Senyora Blasco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir, benvinguda. I bé, doncs a nosaltres ens va sorprendre força saber que s'organitzen tallers d'aquest tipus per vèncer la timidesa. Tenen èxit aquest tipus de tallers?
Doncs sí, curiosament és una mica paradòxic perquè, clar, les persones tímides normalment tenen fama de ser poc actives, no? De ser molt reservades i de no fer. Doncs probablement és un dels tallers que té més èxit perquè la timidesa té dos coses negatives. Per una banda, és una qualitat que tu consideres quan eres tímid que tens i que te lleva, realment te treu moltíssimes oportunitats i això te porta a sentir-te com a en menys davant dels altres, no? Percebre't com a disminuït davant dels altres, no? I, clar, aquestes dues qualitats tenen la cosa de que fan molt la punyeta, no? I quan veus que algú organitza algun recurs que tu et pot permetre superar aquesta situació, doncs la gent, encara que sembli que els tímids no són proactius, davant de coses que els poden permetre superar aquesta situació de paralització, doncs sí que són actius en venir als tallers, sí.
I què s'hi fan aquests tallers?
Doncs una de les primeres coses que abordem és la concepció de timidesa. Este és el primer punt, no? Per posar-nos d'acord a veure què és això de la timidesa. La timidesa, normalment, la gent diu, soc tímid. Però això ho tindríem que posar en qüestió, perquè la primera cosa és, soc tímid, com soc ros, per exemple, quan dormo, quan estic despert, quan menjo, quan ballo, quan estudio, quan me dutxo, o realment actuo o responc amb una reacció, perquè realment els tímids tenen atacs de timidesa.
Ja.
Davant de determinades circumstàncies, en determinats entorns, davant de determinades persones, aquest és el primer punt que hem d'aclarir. Perquè si nosaltres entenem que la timidesa és una qualitat com que un és alto, és prim, o és refetonet, o
no és això.
Vull dir, clar, això no té canvi, perquè clar, si un genèticament és ros, bueno, sí, la cosa de la perruqueria, tu te tintes i et poses el cabell blau si vols, no?
Sí.
Però clar, si un és tímid, i això és una cosa genètica, que normalment se sol creure això, que és una qualitat personal que no admet canvi, molts dels tímids ho pensen, perquè els pares, quan ens relacionem amb els petits, moltes vegades els hi atorguem aquestes qualitats, que no són positives, i que són determinants per a la persona a la que se li posa la qualitat. Per tant, al nen que li dius que és tímid, l'obligues d'alguna forma a representar aquest paper de nen tímid. Entonces, claro, tu de petit, tant i ets tímid, doncs tu t'ho creus, i vas de tímid. Clar, si tu eres tímid, doncs, mira, escolta. Ara, la cosa canvia si tu dius, bueno, no, a veure, jo reacciono de la mateixa forma durant tot el dia, davant de qualsevol circumstància, davant de qualsevol entorn? Doncs no, perquè hi ha persones tímides. Per exemple, si tu li dius a una persona en una festa d'aniversari que canti, doncs potser que aquella persona, la cosa de cantar no és lo seu, i es posa vermella. Però potser tu, una persona, en un altre moment li dius, escolta, doncs ensenya'm explica'm com fas els canelons. I allò és lo seu, i allò està allà, bueno, com peix a l'aigua, t'explica els canelons i en floritures i el que calgui. Per tant, la qüestió determinant és en quin entorn i a l'hora de fer quines coses.
Això s'ha d'identificar, llavors.
És important identificar-ho, perquè realment la reacció de la timidesa és una reacció que està en el, podríem dir, en la dimensió emocional. és una reacció que si nosaltres mirem, doncs, el posar-te vermell, la suor de les mans, el quedar-te que no saps què fer, aquesta cosa realment tot és un parament fisiològic i emocional, tot en un paquet, davant de determinades circumstàncies. Entonces, les circumstàncies ja vegem que no són les mateixes per tots, no? I aleshores, per què se reacciona d'aquesta forma? Per què una persona reacciona d'aquesta forma en aquest moment? La majoria de les vegades és perquè hi ha una percepció de perill en aquella circumstància i en aquell entorn. De perill pa aquí, pa en ell, per la persona que té aquella reacció. Allò és percebut com un perill. Aquest perill pot ser real o imaginat. Vull dir, tu pots pensar que si tu fas allò en aquell entorn, passarà no sé quina cosa. O realment, allò que tu penses pot ser que passe o pot ser que no. Depèn. Entonces, en alguns casos hem de mirar una cosa o una altra. Jo crec que seria convenient mirar alguns casos pràctics, concrets, per entendre-ho millor. Per exemple, una clienta meva li feia moltíssima il·lusió fer un taller de vins.
De vins.
Perquè ja era molt entesa en enologia. Però ella vivia en el poble on havia nascut i havia estudiat a la universitat i era doctora en farmàcia. I li feia moltíssima vergonya fer aquest taller de vins en un casal del poble, en un centre cívic. I vam estar mirant, això va sortir d'una forma tangencial tractant una altra història, i vam estar mirant a veure per què tenia aquesta vergonya, no? Aleshores, el primer qüestió és que el taller de vins s'havia de fer en el mateix poble on ella havia nascut, estudiat, crescut, viscut, etc.
On tothom la coneixia, no?
Ara mateix ella vivia allí. Ella havia anat a l'escola amb moltes altres persones. També havia anat, que vivien al poble ara, a l'institut, havia anat a la universitat, tal. Curiosament, no tot el món que havies començat a estudiar amb ella havien acabat sent doctors a la universitat, de farmàcia o d'una altra cosa. Claro, ella convivia en el poble amb les seves companyes de classe i companys de classe i les mares i pares dels companys de classe. Entonces, fer un taller d'enologia en el poble on tu has crescut, que tu has acabat un doctorat a la universitat, hi ha persones que no estan massa joioses de que tu hagués aconseguit aquest èxit en els estudis i que tu faigues, podríem dir, a nivell social, una cosa que no és del rang o la categoria de lo que tu has estudiat, és un peu, un punt, on a tu se't pot atacar en l'amor propi, de que tu, total, tant d'estudiar, tant de doctorat de farmàcia, perquè va fer un talleret de vins com qualsevol taverner de poble. Doncs clar, entonces, evidentment aquesta persona se reservava de fer aquest taller de vins que li feia tanta il·lusió al seu poble, perquè era posar-se a rebre una agressió al seu amor propi. Aquesta persona podia fer perfectament aquest taller de vins en un altre poble que no fos el seu, tenir el goig de fer-ho, però clar, analitzar-ho al detall era el que ens permetia veure què és el que ella identificava com un perill. Perquè la reacció de la timidesa sempre és quan nosaltres percebem que aquell entorn i aquella situació ens pot representar un perill. Pot ser real o imaginari, és igual. Però nosaltres reaccionem perquè és una reacció d'estrès davant d'una situació de perill. Això és la timidesa. Si nosaltres entenem la timidesa d'aquesta forma, nosaltres tenim les eines per poder-la convertir realment, a mi m'agrada dir-ho als meus clients, en un recurs valuós. Perquè realment la timidesa ens alerta d'aquest perill. Si nosaltres ens aturem i mirem, podem veure si aquell perill percebut és real, prendre les mesures per a poder governar la situació d'acord ens convingui, de forma intel·ligent i tenint en compte els nostres interessos. Si nosaltres ens quedem en la reacció emocional, el que fem és recular, no actuar i poder intentar fugir de la situació. Això mai és el millor, perquè si nosaltres vivim fugint de lo que no volem, podríem dir-nos la millor vida, no? És millor viure en la direcció, enfocant totes les teves energies allà on tu vols anar i el que tu vols aconseguir, no?
Oiga, volviendo a los talleres que organizan, luego nos dice cuándo empieza y qué se puede hacer para apuntarse a uno de esos talleres. Antes nos hablaba de un caso concreto, ¿no? Que alguien que tenía una motivación para poder vencer la timidez. Pero yo me imagino que ustedes preguntan, ¿no? ¿Por qué quiere usted vencer la timidez? ¿Cuáles son las causas que con más frecuencia les dan?
Aquesta no es la pregunta que yo faría mai. ¿Por qué vols vencer la timidez? La timidez te genera tal nivel de ansiedad que és inevitable que la gent la vulgui vèncer. Perquè la timidesa, heu sentit timidesa vosaltres alguna vegada? Ara o quan sou petits? Per exemple, una situació particular que vosaltres...
Sí, sí, sí. Jo moltes vegades. Heu viscut,
sí, per exemple. Sí. Et poses vermell, no saps què fer, te sentes centre d'atenció superobservat. Vull dir, te miren a veure si vas ben pentinat, ben vestit, si dones la talla. És horrorós, és una situació de ser hiperexaminat i, a més, percebuda a nivell subjectiu com a que serà suspès amb tot. Mm-hmm. Per tant, és una situació que tothom vol vèncer. Per aquesta pregunta mai la faig. La qüestió principal és en quines situacions has sentit tu timidesa. Aquesta pregunta sí que ens pot permetre estudiar una situació específica d'aquesta forma, com si poséssim un microscopi i anéssim augmentant la lent, per a comprendre-ho, què és el que passa. I a partir d'aquí poder analitzar si allò és realment, com en el cas que he explicat, un perill real en aquell entorn, o realment, a vegades, és una cosa que nosaltres ens imaginem. Per exemple, un altre cas, una persona, per exemple, quan feien aniversaris i venien 20 o 25 amics que li organitzaven un aniversari, aquella persona ho passava fatal. Perquè ella entenia que en aquella situació de ser hiperobservat per tantes persones alhora, centre d'atenció, ella podia trair el que esperaven els altres d'ell. La confiança... la seva integritat, vull dir, però què és el que tu penses que pots trair, no? Entonces, la honestedat, la confiança dels altres, la seva honestedat i la confiança que ell mereixia als altres, dic, bueno, i què ha de passar perquè tu traeixis, en aquest cas, per exemple, la por era imaginària. Què hauria de passar perquè tu traeixis la confiança que te tenen els amics, no? I se va quedar parat. I no me va saber què respondre. Dic, bueno, doncs anem a imaginar-nos, per exemple, un amic teu t'ha confiat en secret que ha tingut una aventura amb la dona d'un altre amic teu. Tu aprofites la situació de l'aniversari per fer-ho públic. Faries una cosa així? Diu, no, mai. Per tant, la confiança, vam veure tres o quatre exemples més, no? La confiança mai la trairies, la confiança dels altres. O, per exemple, la honestedat, no? La teva honestedat no està en qüestió. Què hauries de fer tu? Entonces, claro, fas aquesta pregunta, la fas al revés. Tu tens, penses que la teva honestedat està en qüestió? Què hauries de fer tu per a que aquesta honestedat es pergués? No? I entonces veus que són coses tan eixelebrades que tu mai les faries. Per tant, aquí la por era infundada. Però dona igual, la percepció és la mateixa, encara que sigui fundada o no la por.
A Castellers teniu molta gent apuntada?
No, perquè en molta gent no es poden fer.
Són grups reduïts. De quantes persones, més o menys?
Entre 6 i 10 persones, com a molt. I si, per exemple, venen 10 persones, els allarguem, no els fem de 2 hores. Els fem més llargs perquè es pugui atendre una situació particular de cada una de les persones que venen.
I us venen més senyores, més senyors, d'una edat determinada?
Hi ha de tot. Probablement els senyors són els que més tímides atenen. Els senyors. Els senyors són... Tenen, per exemple, les dones en això són molt més lliures. Tenim un rol més licenciós. El rol nostre és més permissiu. Tot s'admet. Per exemple, en el rol de l'home és molt més restrictiu. Hi ha moltes coses que no se poden fer o que són mal vistes o mal enteses. Entonces, l'home està com a més patint de donar la imatge que s'espera que doni.
Más miedo al fracaso.
Sí, sí, sí. L'home és, podríem dir, més víctima de timidesa que la dona. La dona és més... Podríem dir, el rol de la dona és més permissiu i això li permet que la imatge també siga molt, té un ventall més ample, no?
Oiga, ¿en qué porcentaje de éxito superan la timidez en los talleres?
La qüestió és, la timidesa, com que hem vist abans, no és una cosa, no és una patologia, sinó que és una reacció específica, és la mateixa reacció que tenim d'estrès davant d'un perill. El que passa que se li ha donat aquest nom de timidesa, se li ha donat un nom específic, però realment és una resposta d'estrès. Aleshores, l'èxit, quan tu entens la circumstància en la que tu vius aquella situació d'alerta, entens la circumstància, entens el perill, quina font té, perquè, claro, tot això se dona quan la reacció de timidesa es produeix, està en el nivell fisiològic i emocional. Entonces, tu racionalment no entens. Tu l'única cosa que fas és que reacciones i se desenvolupa tot el paquet fisiològic i de comportament, i tu et veus com a, en aquella en l'ull de l'huracà de tota aquella cosa de reaccions i allà estàs, no? Vivint-ho conforme pots. Però quan tu pots agarrar una mica de distància davant d'aquestes reaccions, analitzar quina font, què és el que tu penses que pot passar, realment això és possible que passi, doncs com el cas que era imaginari, o és molt esbojarrat que això podria passar, no? Entonces, aquí tu tens les eines per a poder governar la situació d'una altra forma, com en el cas que han vist, vull dir, fer allò en un altre entorn, vull dir, si el risc ve de les persones o de la cosa, per exemple, hi ha persones que tenen timidesa de fer determinades coses, perquè entenen que no estan suficientment habilitades, preparades, no tenen els recursos per poder-se'n sortir. Si allò és una cosa que a aquesta persona li interessa fer o que el seu entorn li requereix fer-ho, aquesta persona, si ella agarra aquests recursos, aquestes habilitats i se veu en ella mateixa amb solvència, aquesta persona podrà respondre a aquests requeriments de l'entorn sense tindre que entrar en aquesta crisi, perquè allò ja no és un perill. La qüestió és analitzar molt al detall la circumstància. És el mateix, podríem dir que les mateixes tècniques, jo faig també tallers per a l'ansietat i per a l'estrès, i podríem dir que és la mateixa tècnica. Mirar de forma molt detallada en quina circumstància, quina és la por, quina és la cosa que se tem, i veure aquí, molt detalladament, quins recursos tenim, què és el que passa, això és imaginari o és cert.
Sofía, antes de acabar, deme un consejo práctico. ¿Qué puedo hacer cuando me pongo rojo? Porque cuando pienso que me pongo rojo, todavía me pongo más rojo.
Pero cuando piensas que te pones rojo, es porque te poses rojo en determinadas cosas.
Supongo.
Porque tú tens una por, ¿a qué? ¿En quins moments te poses roig?
Ahora debería reflexionar y
pensa
no tenemos tiempo, pero
sí, una situación que te
no sé, roig. Alguien cuando dice, caramba, he metido la pata o algo por el estilo, ¿no?
Bueno, también a vegades aquesta cosa
de hacer el ridículo, ¿no?
La por a fer el ridículo también está a vegades asociada a un exceso o de perfeccionisme de la persona, perquè moltes vegades creiem que només podem actuar amb el 100% d'èxit o amb el 100% d'aprovació. Totes dues idees són mortals. El 100% d'aprovació és impossible. Per exemple, hi ha molts nens que tenen timidesa perquè en les seves aules, quan estaven estudiant, hi havia els dos que estaven oposats a treballar, a estudiar, que ningú progressés, que reien sempre del que millor ho feia de la classe. Però aquest nen, que és el que veu? Els dos que se li foten. No veu els altres 38 o 28, segons la classe, que o no diuen res, per tant, l'aproven amb graus diferents, un en un 5, l'altre en un 6, i el professor que li posa una nota alta. No veu això, sinó que focalitza l'atenció al que el desaproven. Perquè hi ha una intenció o una creença de que un ha de fer-ho bé per tots. I això és fals. Vull dir, partir d'aquesta creença és fals i ens pot comportar a posar-nos vermells per a por a percebre la desaprovació d'un 2%. Vull dir, el senyor Montilla estaria extraordinàriament satisfet si hagués tingut el 2% de rebuig. Imaginem-nos, ho traiem-nos de l'entorn social petit nostre i ho posem, doncs, no sé, l'alcalde del poble. Quanta gent recolza l'alcalde d'un poble? Pues segurament que no arriba al 50% de la població, perquè com que molta gent no votem, doncs és molt menys encara que el 50% de la població. Però jo és l'alcalde del poble. I clar, tu, en una classe, vols tenir, o en un entorn, el 100% de l'aprovació. Això és impossible.
Aquests tallers...
No se puede contestar, intentar a todo.
Aquests tallers tenen un dia de durada, varios dies...
És en un dia determinat i són 2 hores.
Són 2 hores.
O si ve, per exemple, si hi ha més de 6 persones, fem 1 hora més, perquè no dona el temps.
El proper es farà el mes de desembre. Teniu data ja?
Sí, el dia 16.
El dia 16 de desembre. I on es fan aquests tallers?
A Pep Ventura, a Badalona, al metro, davant de l'estació de metro de Pep Ventura de Badalona.
Molt bé.
Que és com si a 2 passes de Barcelona.
Molt bé, doncs, molt interessant tot el que ens ha explicat avui la Sofía Blasco. Fulgencio, ens haurem de plantejar, potser,
perquè
encara que sembli que durant... Bueno, si fas un programa de ràdio no has de ser gens tímid i tot això no és cert, eh?
De totes formes, sempre és millor ser un poc vergonzoso que un sinvergüenza, no?
També.
Bueno, sí, que lo del sinvergüenza és... Sí.
Molt bé, doncs.
Normalment no tenen respecte a res,
sí,
no?
Serien pols oposats, en tot cas. Aquelles persones doncs, que estiguin interessades que ens truquin i nosaltres doncs, els donarem més dades sobre aquest taller. Sofia Blasco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i per totes les explicacions que ens ha donat.
Bon dia. Per convidar-me. Bon dia, gràcies.
La vida al día.